Vinga, i som a la revista d'actualitat musical de la Mary Picard. Molt bon dia, Mary.
Hola, Àlex.
Es reactiva, em deies, la temporada de l'Auditori i ho fem amb rumba andorrana.
Doncs sí, torna la temporada de l'Auditori Nacional després d'aquest petit break nadalenc i ho fa amb un dels concerts més esperats i bàsicament perquè són de casa. Sempre que es programa material del país és tot un èxit i promet que aquest dissabte estarà ple fins a la bandera, bàsicament perquè actuarà el trio dels Pali.
I el cantar de l'Ampero es la melodía que me guía si salgo de mi rincón. En el brazo de mi amigo duerme y descansa mi octavo sentido.
Hem de parlar del Pali, del Miguel Palacios, que evidentment doncs, presentarà el seu darrer material, de fet el seu àlbum de debut que es diu Mi Plano Privado, un àlbum que ja han comentat diferents vegades aquí a Ràdio Nacional, és una història doncs, de fusió on trobarem reggae, rock, funk i sobretot també la rumba i el flamenc. Pali estarà acompanyat de la seva banda, el Complert, un trio que ja coneixem, és el David Amat, el saxo i la percussió i també Toni Fernández, que l'acompanya la guitarra i el baix. I bé, com volem afegir algun extra en aquest concert tan especial de dissabte, convidaran músics sorprenents, no han dit aquí, és a dir, que pot haver-hi algú del país o de fora que pujarà a l'escenari, però també ja sabem que això sí, estaran amb ells fent la banda més gran els músics i artistes de l'Escola Superior del Taller de Músics de Barcelona, o sigui que es presenta doncs, una molt bona actuació aquest dissabte, recordeu, a l'Auditori Nacional amb entrades ja al mercat, per tant sols 8 eurets, material del país. Dit això, anem a un concert que serà una miqueta més gran, una miqueta més gran. S'anunciava la setmana passada, es feia amb una entrevista en exclusiva a la revista Rolling Stone i tothom en parla, sembla que tornarà i assegura aquest mes d'agost al festival Woodstock. Doncs ho ha explicat Michael Land, que va ser cofundador del festival de Woodstock, a aquesta revista, i ha confirmat que serà aquest mes d'agost que tornarà a revifar el festival per celebrar els seus 50 anys, una festa commemorativa que es convertirà en 3 dies d'actuacions. Què hi haurà, Àlex, aquestes actuacions? Doncs no ha dit noms de bandes, però sembla que hi ha 40 ja contractades per als dies que aniran del 16 al 18 d'agost. Diu que hi haurà de tot, que hi haurà doncs, rock, pop, també hi haurà hip-hop i algunes bandes que seran les hereves, no sortia, del festival original. Algunes, recordem, de fet encara estan en actiu i evidentment a la Rolling Stone també li demanen per Crosby, Stills, Nash & Young si havia contactat amb ells i si hi havia la possibilitat que tornessin. Doncs ell ho ha dit, que sí, que ha parlat amb tots ells individualment, però que la cosa ha estat un desastre, és a dir, que hi ha molts que no estan per la labor de tornar a ajuntar-se per Woodstock ni que sigui per 50 anys d'aquest festival tan històricament important en el món de la música i a nivell social també, però bé, que el que sí que sabem és que serà aviat quan podrem saber el nom d'aquestes bandes que ja han signat, serà la primera setmana de febrer, quan tindrem el cartell definitiu, és a dir, d'aquí uns 15 dies, i el més important, també tindrem les entrades al mercat, que això sí, diuen que poden arribar a preus absolutament
desorbitats.
Jo ja aviso. El festival de Woodstock serà a la localitat de Watkins Glen, és una localitat de Nova York, amb una finca on caben 15.000 persones i hi ha 1.000 acres d'accés per a la infraestructura del festival i pel glamping. Perquè et facis una idea, perquè et facis una idea de les entrades. Ara no posen càmping al festival de Woodstock. Fiquen glamping, que és una tendència que combina glamour amb càmping. Llavors, perquè et facis una idea, en cada tenda hi ha un llit real, una cadira, un tocador, hi ha armari, hi ha electricitat. Bé, això pinta que aquest càmping o glamping serà un pelet més car.
Sí, fa tota la pinta.
Diguéssim que la gent allò plena de fang i així una miqueta
malbocata. Fa tota la pinta que el glamping serà més car que el càmping.
És a dir, que serà un Woodstock una mica pijo, car, però en qualsevol cas un fet històric que podrem gaudir tots, qui vulgui, del 16 al 18 d'agost. Estigueu atents la primera setmana de febrer perquè serà una bogeria aconseguir tíquets. Dit això, anem amb una bona notícia, però ara anem amb una dolenta, tot i que la seva música ens quedarà per sempre. Ennio Morricone ens ha dit adeu.
Oh. Apa, que n'havia fet de xules, de bandes sonores.
500 ha fet. Des de l'any 1960, en 60 anys de carrera, ha fet 500 bandes sonores. Si tens una calculadora, mira a veure quantes surt per any o per mes, perquè déu-n'hi-do. Ennio Morricone, famós per El bueno, el feo y el malo, que escoltem de fons, Los intocables, Por un puñado de dólares, Cinema Paradiso, Django desencadenat, ves, hi ha tantes. Ha fet, de fet, la història del cine gràcies a la seva música, gràcies a les seves cançons, i la setmana passada, dijous, als seus 90 anys, ha dit que fins aquí, que es retira, no està mal retirar-se a 90 anys, i de fet es retira en actiu perquè ha promès que hi ha una gira durant tot aquest 2019 que el portarà a 10 països europeus. Itàlia, Polònia, Alemanya, Hongria, Dinamarca, República Txeca, Suècia, Noruega, Bèlgica i Irlanda seran els països on trobareu concerts d'Ennio Morricone per dir adeu. No hi ha ni França ni Espanya, és a dir, els països veïns no, però mireu a l'estiu algun país que igual doncs anar a un concert d'Ennio Morricone és una bona destinació vacacional i una bona excusa per viatjar i per fer doncs alguna cosa, com és escoltar les seves grans cançons, que recordem li van suposar 2 premis Oscars, tot i que van arribar tard, el 2007 i el 2016, 3 Globus d'Or i 6 BAFTA, que el fan doncs com un dels senyors més importants de la música. I no deixo de parlar de cine i de música, perquè hem de parlar de Netflix, de cine i de música, perquè Martin Scorsese confirma que és un gran fan i seguidor de Bob Dylan, perquè torna a fer pel·lícules sobre aquest senyor.
Què diuen d'aquest?
Doncs el Martin Scorsese va fer el 2005 ja una pel·li, un documental sobre Bob Dylan que es deia No Direction Home. Doncs bé, ara per Netflix, que és la nova casa del Martin Scorsese, que recordeu, estrena pel·li aquest 2019, un pel·liculon que pot ser absolutament important, que es dirà The Irishman, amb Joe Pepsi, Al Pacino i Robert De Niro. Ojo a la pel·li,
li han pagat
140 milions de dòlars. Doncs bé, a banda d'això, per Netflix també tindrà un altre caramelet, que serà doncs una pel·li documental de nou, que es dirà Rolling Thunder Review. Serà un documental sobre la gira de 57 concerts que va fer Bob Dylan entre l'any 75 i el 76, amb entrevistes inèdites al cantant, que suposo són d'arxiu, perquè aquest senyor diguéssim que no és gaire amable ni dona gaires declaracions avui en dia, però bé, en qualsevol cas serà un altre compromís musical que agafa Martin Scorsese i que agafa evidentment pel seu nou segell de Netflix, on ara mateix presentarà totes les seves creacions. Més notícies, que avui anem amb coses molt fortes i molt interessants, perquè també hem de dir que si a la tele Netflix parla de música, qui parlarà de música també serà al canal NBC, i ho farà amb un programa especial el proper 17 de febrer, que no us podeu perdre.
Protagonista Elvis Presley, amb sí. Quina forma?
Doncs Elvis All Star Tribute, un programa en viu i en directe que presentarà Blake Shelton, ni més ni menys, i que recrearà el mateix que es va fer l'any 68 al mateix canal NBC amb homenatge a Elvis Presley. La veritat és que serà el show televisiu de l'any, sense cap mena de dubte, i serà en horari prime time. En aquest canal podrem veure doncs un munt d'artistes que interpretaran de nou cançons d'Elvis Presley, ni més ni menys que John Legend, Alessia Cara, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Carrie Underwood, Keith Urban, Adam Lambert, Josh Groban, i ve una llarga llista del milloret del món de la música que estarà interpretant les cançons del rei del rock. També hem de dir que tindrem imatges mai vistes d'Elvis, també entrevistes amb Priscilla Presley i l'aparició estel·lar de la filla de l'Elvis, la Lisa Marie Presley, durant el show. És a dir que una història musical televisiva que segurament serà la important de l'any. I si vols, tanco amb la primera remesa de discos de l'any. Ja sabeu que el mercat discogràfic s'havia aturat des d'abans de Nadal, no s'engega fins al dia 18 d'aquest mes de gener, i s'engega doncs amb un recull d'àlbums que seran gairebé protagonistes tots els indies nord-americans. Molt material alternatiu com Toro & Moi, com Mike Posner, els Deer Hunter, també tornen. Tornarà també Papa Roach, però de tots em quedo amb la banda més mediàtica, que serà Monarchy. Treuen un nou àlbum aquest divendres, molt recomanable pels amants del synth-pop, els amants de l'electrònica, en definitiva. I segurament tu, Àlex, recordes els Monarchy perquè va ser aquesta primera banda que va fer un concert a l'espai exterior, perquè van actuar a Canyó Canaveral per emetre la seva música, i evidentment això els hi va donar molta publicitat. Doncs bé, ara tornen, i amb un àlbum que no us podeu perdre, amb temes elèctrics per començar aquest mes de gener.
Molt rebé, doncs amb què ens quedem llavors?
Amb ells, amb els Monarchy.
Amb els mateixos?
Monarchy, sí, ens quedem amb ells.
Que visten i calfen.
Exacte, i a veure si ens escolten des de l'espai exterior aquí a l'Ara i aquí.
Gràcies, Meri.
Gràcies, Àlex.